Galàxia Llibre. Un espai per saber com és la gent que s'hi mou. Sempre il·luminats per Escripilec, l'escriptura i la lectura, els dos sols que donen vida a la Galàxia Llibre, la nostra nau segueix el seu periple viatger que ens permet connectar amb les persones que viuen i treballen a la galàxia per saber com són, quina és la seva experiència vital a l'entorn del llibre, com interaccionen amb les demés. Però per començar, i abans de fer-vos en 5 cèntims de què ha estat fent fins ara a la Galàxia Llibre la persona que ens acompanya, li fem la pregunta. Davant de quina mena de cos celeste ens trobem?
Jo em definiria com un estel més d'una constel·lació, perquè estic en constant relació amb tothom.
És fantàstic. Tothom. Això dins de la galàxia és una cosa que molt valorada, diguéssim. Bé, avui hem aterrat una altra vegada a Barcelona, som a Gràcia, un dels espais d'inici del barri de Gràcia, que voldria ser vila si és que la deixessin una altra vegada. I la persona que tenim al davant és un especialista en disseny editorial, un expert tipògraf i escriptor. Va estudiar disseny gràfic a l'Escola Elisava i n'és professor des del 1988. A partir de 1983 va anar treballant en diversos estudis i el 1992 va fundar l'estudi Propaganda, on va estar fins al 1998, quan va decidir establir-se pel seu compte. El 1991 va formar el grup tipogràfic Tipotones, que desenvolupa fonts distribuïdes per Fontshop, de Berlín. A part d'aquesta passió per la tipografia, que ja ens explicarà ben bé d'on li ve, es dedica al disseny de revistes, portades de llibres i imatge corporativa. En Marcus Villassa, per exemple, ha redissenyat els diaris Chicago Reader i Boston Phoenix. És director del Màster en Tipografia Avançada de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Eina, professor del Màster Universitari en Disseny i Comunicació de l'Escola Elisava, també del màster en Direcció d'Art i Publicitat de la Universitat Ramon Llull i del postgrau en Brand Design de la Universitat de Vic i Escola Bau. Ha estat president de l'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics, l'ADGDFAT, i el 2011 va engegar un projecte a la xarxa, ara que tothom està tan posat en xarxa, que és el blog Weekly Garden Thoughts, un blog visual que segueix una mica la línia de les il·lustracions gràfiques que fa i que publica regularment a La Vanguardia o a Público, on cada setmana ofereix al món virtual la seva particular visió político-econòmica-social, i és també autor d'un parell de llibres, entre els quals destacaríem el 22 consejos sobre tipografia que algunos diseñadores jamás revelarán y 22 cosas que nunca debes hacer con las letras que algunos tipógrafos nunca te dirán. Som a l'estudi de l'Enric Jardí. Benvingut a Galàxia Llibre, Enric.
Moltes gràcies.
Bé, aquí la pregunta clàssica del programa, per començar, una mica és veure la persona que tenim al davant, com, quan i per què va entrar a la Galàxia Llibre.
Jo vaig entrar a la Galàxia Llibre com un dels oficis més que intervenen en el procés de fer un llibre, que és dissenyar-lo o sobretot, o gairebé sempre, fer-ne la coberta. A vegades tens ocasió de dissenyar la part interior d'un llibre quan engegues una col·lecció o quan fas un llibre especial o un llibre únic, és a dir, que no pertany a una col·lecció, un llibre il·lustrat o d'aquest tipus, però sobretot de fer cobertes de llibres. I a mi no n'havia, és a dir, abans de entrar en aquest món, jo tenia bastant interès en entrar-hi i va ser, ara ja deu fer uns 15 anys o així, potser, que vaig entrar en contacte amb Edicions 62 i em van demanar uns primers llibres i a partir d'aquí he fet, ha esdevingut, podríem dir-ho així, la meva especialitat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per què hi ha algun antecedent familiar amb tot aquest...
Bueno, el meu pare era escriptor, però, però no ve per aquí, diguéssim. Bueno, el meu pare era historiador i sobretot havia fet moltes monografies d'artistes catalans, és a dir, que les arts plàstiques a casa meva és una cosa que estava bastant present, però no ve de banda familiar, diguéssim. No és hereditari, per dir-ho així.
O sigui que el fet de que tu anessis a petar a l'Elisava, com va ser?
Bé, en aquell moment estudiar disseny a Barcelona no era una cosa tan comuna com avui. Avui n'hi ha molts de disseny.
Ara sí, és allò d'estudiar o disseny.
Pràcticament hi havia dues o tres escoles. Hi havia Eina, hi havia Elisava, després hi havia Llotja, però després, per sort, afortunadament, hi ha hagut molta més oferta, que de vegades n'hi ha més. Però en aquell moment hi havia d'escoles importants aquestes dues, Aina i Elisada, i es tractava de triar entre aquestes dues.
Sí, sí, però l'interès per anar-hi?
No, era l'interès per treballar en disseny gràfic, però no és que un cop allà tria, sinó que jo tenia molt clar que anava a estudiar allò, i ara directament va ser entrar a estudiar això directament.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, una mica a partir d'aquest punt, quan ja surts de l'Elisava, ja comences a treballar amb estudis, ja et poses a fer de professor, el qual vol dir que alguna cosa vas aprendre perquè podies arribar a ensenyar-ho i tot. I el fet de poder entrar en contacte amb Edicions 62, això dius, ja et va obrir una mica les portes del món editorial, perquè un cop entres allò, poses la poteta en algun lloc...
Sí, sí, clar, clar. Quan et comences a especialitzar en alguna cosa dins aquest camp, doncs normalment et criden, per això els altres ho veuen, et criden, o els mateixos editors que canvien d'editorial i vas passant d'una mà a l'altra, però sí. És una especialització.
I tant, i tant. La tipografia. La tipografia és una cosa desconeguda. O sigui, nosaltres hem estat parlant, em sembla que ets el convidat 212 de Galàxia Llibre i els programes que el van precedir, i mai havíem parlat amb un tipògraf.
Sí, sí, però mira, és desconeguda, però no podríeu viure, no haguessis fet 200 programes sense tipografia.
És present a tot arreu, clar, és una cosa...
És imprescindible, imprescindible, si no pots... Sí, no, és una especialitat. La tipografia no... És a dir, tots en som usuaris, sobretot a partir de... Tots en som usuaris i tots dissenyem amb tipografia, tots dissenyem perquè tots alguna vegada hem obert un programa que tracta textos i hem triat el text, o li hem donat una mida, o ho hem alineat a la dreta o a l'esquerra, o hem donat més interlínia. Per tant, tots som dissenyadors, que està molt bé.
No, que passa bé. Que llavors arribar a un grau d'excel·lència en la tipografia és tan subjectiu com pugui ser l'art. És un art.
No, hi ha una part que sí que és subjectiva, com en tot el que fem els dissenyadors gràfics. Però després hi ha una part funcional molt important. Hi ha parts que seran qüestions de gustos, i en les lletres, doncs, evidentment, que formen part del disseny gràfic, doncs, també és naturalment opinable i no és una cosa objectiva. Sí que el disseny gràfic i la tipografia que en forma part, hi ha coses més objectives, la legibilitat, coses més funcionals que sí que són objectivables i són una miqueta més científiques, per dir-ho així.
Clar, o sigui, un text, una coberta, un cartell, tot té una mica les seves normes de que siguin útils,
que siguin reconeixibles, que ho llegeixis bé, que ho entenguis, sobretot que convidi a ser llegit i que t'expliqui el que t'ha d'explicar.
La combinació de tipografia, en aquest cas, i llavors imatge, com lliguen les coses?
En el cas de les cobertes de llibre, quan estàs parlant de col·leccions, has de trobar un sistema que et permeti, sota una pauta, que pot ser una mateixa lletra, un mateix esquema compositiu, una mateixa geometria, posar tota una sèrie de títols diferents. Històries diferents, però que l'editor ha volgut que es reconegui que pertany a aquella col·lecció. Llavors aquí és possible que en una coberta no hagis de considerar per res la tipografia. Ha estat considerada en el seu moment quan es va dissenyar la col·lecció i generalment s'opta per una cosa ben neutra que pugui suportar, doncs, històries d'amor i de terror i assajos i tot el que hi càpiga en aquella col·lecció. Però si fas cobertes més individuals, diguéssim, sí que el moment de posar tu donar una tipografia és el mateix que fas amb una imatge. És a dir, una imatge t'explica coses i una lletra també t'explica coses per la seva forma, no només pel seu contingut, el que conté el text, la part literal, sinó una lletra t'explica coses. Una lletra és el to de veu amb el que dius una cosa. Si poses una lletra amb majúscules i molt pesada, és una cosa severa, és una cosa autoritària, i no només el tipus de lletra, sinó com la composes, en quina part de la pàgina ho poses, a quina mida ho poses, si ho poses centrat, si ho poses caixa dreta, caixa esquerra, si ho fas justificat, tot això t'explica coses. I no són coses que només sap el dissenyador. No és que les sabem nosaltres, sinó que en realitat tothom, poc o molt...
Amb el seu imaginari...
Amb el seu imaginari ho coneix, una altra cosa és que ho sàpiga explicar.
Clar.
El mateix que la música. Doncs escolta, aquesta música em sembla trista, potser no sabràs explicar-t'ho per què. Llavors una música et dirà, sí, perquè és un to menor, i és una melodia, i té aquesta cadència, i acaba així, ell t'ho sabrà explicar. Doncs amb la tipografia el mateix, tothom la reconeix i per això s'utilitza, perquè és una eina de comunicació, però aquestes coses que potser la gent no sap explicar per què hi són, i llavors els dissenyadors, la seva responsabilitat és saber-les utilitzar de la manera adequada.
En propietat.
En propietat, exacte, en propietat.
Sí. Llavors, hi ha casos, suposo que el mercat editorial és tan ampli que pot haver-hi editorials que ho facin una mica al seu aire, o que sigui l'editor qui decideix, o fins i tot a vegades el mateix maquetador que s'hi posa. A tot arreu hi ha dissenyadors gràfics a darrere?
Sí, bueno, a tot arreu hi ha algú que ho ha dissenyat, per tant, és un dissenyador. Vull dir, si tu pintes casa teva, ets pintor, no?
Encara que no tinguis el títol.
Encara no però... tingues, i si fregues els plats, doncs ets un fregaplats, clar. No? Això és la cosa fa el nom, diguéssim,
sí,
no? En aquest cas. Doncs això el mateix,
sí. És una professió amb un cert intrusisme, podríem dir, no?
Sí,
perquè
però,
tothom
bueno,
pot ser,
però bueno, ja està bé
donat.
Ja està bé que hi hagi un cert intrusisme, està molt bé, no? Perquè de la gent, la música no és només pels músics, tothom té dret a cantar mentre
no,
treballa.
Hi ha gent que
no,
toca d'oïda i
exacte,
no en sap res,
no?
De solfeig.
I tots cantem quan fem el llit, doncs dutxem, o sigui que això està molt bé, perquè si és així, no hem d'estar condemnats a ser espectadors, no? Això és per la música, per tot. Llavors la creació visual, també el disseny, doncs està molt bé que sigui per tothom. A mi l'intrusisme és una cosa que no em preocupa, perquè si ens poséssim a protegir això com a ofici, bueno, escolta, ja el mercat posa les coses al seu lloc, ja t'ho trobaràs. Vull dir, sinó, el que no podem fer és protegir-nos com si fóssim escribes de...
blindats allà.
Clar, que només puguem, com si fóssim uns sacerdots, que només podem nosaltres utilitzar aquestes eines. I, no? Seria com els escribes d'Egipte, ja hem vist com van acabar. No?
Oh,
va arribar l'alfabet i ja està, va desaparèixer.
I s'ha acabat el bròquil.
No? Doncs això és el mateix, o sigui, això és una cosa que pot utilitzar tothom. Està clar que si ho fem professionalment, doncs cal confiar, com en tot, doncs en gent que en sàpiga més i que t'ho sàpiga explicar. Llavors, si a vegades veus coses que no t'agraden, potser penses que potser no ho ha fet la persona adequada o no li han... tampoc no saps ni com li han encarregat ni en quines circumstàncies s'ha fet o no. És molt fàcil criticar. Ara, sí, sempre darrere hi ha un dissenyador gràfic amateur o professional. Sí, sí, clar.
Sí, sí. Llavors algú com tu, que fa tants de temps que et dediques a aquest tema i que realment doncs, estàs considerat un expert i tot això, tens com un cert... pateixes una certa deformació professional que vas pel carrer i només fas que anar valorant, jutjant, per bé o per mal, vull dir, tot el que vas veient...
Normalment sempre estàs fent... tot et fa nosa, eh? El que passa que, clar, n'aprens i aprens
a discriminar una mica.
Clar, és com si ets expert en... no sé, amb jardineria i vas veient els parcs públics com planten els arbres i com els afileren i tot això i segur que tot et sembla malament, clar, sí, el que passa, coses que estan escrites totes en majúscules o perquè dius, ara perquè aquest ho ha escrit en majúscules o perquè utilitza això, sí, és constant.
És clar, de ser una
passa
cosa...
Que, clar,
allò...
no pots convertir-te en un rondinaire, no? Has d'aprendre a viure amb aquestes coses, llavors...
I tenir una mica de clemència dels altres, que evidentment ho fan amb tota la bona fe.
No, clar, no, tu has d'aprendre d'una altra manera, clar. No pots. Tothom que és expert en alguna cosa sempre està pendent de com ho fa la gent i clar, tothom ho fa malament. És normal, per sort, clar, les coses no canvien i no evolucionen. No?
I llavors una mica, clar, nosaltres ens... tothom és això que diem, tots hem muntat un text, algú s'ha posat fins i tot a maquetar coses per casa o per circumstàncies de la feina o alienes, ara m'està mirant aquí la maquetació d'una cosa i dic, bueno, ja li demanaré consell sobre com fer-ho. Però, és clar, tots volem que el que nosaltres fem es vegi, que la gent ho entengui, que la gent comprengui el nostre missatge, i de vegades no ens en sortim, òbviament, perquè potser no tenim les eines o no acabem de saber com enfocar-ho. Però avui en dia, que hi ha tanta cosa visual, tu vas pel carrer i només fas que veure coses per tot arreu, com ha de ser? O sigui, s'hauria de reduir d'alguna manera tota aquesta mena de cosa que tenim, aquest bombardeig
aquesta
de coses
visual.
Aquesta contaminació visual que estem patint?
Sí, el que passa és que la gràfica del carrer, la gràfica del paisatge, respon a la cultura i als moments econòmics del país. És a dir, si tu veus com, per exemple, entres a un poble de Catalunya, i veus una paret de pedra preciosa, una paret mitgera d'aquestes, i que l'han encimentat tota i han pintat carns a la brasa, restaurant no sé què, amb una fletxa que gira a la dreta a 15 metres, pintat amb unes lletres gòtiques, dius, bueno, clar, a veure, fins a quin punt algú li ha de dir en el senyor aquest del restaurant que allò és una destrossa, que estava millor la paret sense arrebossar i tot això. Això és el mateix el que passa amb arquitectura i amb altres coses, o amb el paisatge. No ho sé, també és veritat que potser aquesta paret d'aquí 50 anys ens farà molta gràcia, com ara ens fa gràcia
un anunci antic de Colacao o qualsevol cosa.
Les coses han de canviar i està bé que aquestes coses, i en tot cas està bé que aquest restaurant doncs funcioni, la gent hi vagi i que la gent vagi a visitar aquest poble, però això de la paret no passa a altres llocs, no? Passa a Holanda i no ho veus, o només cal anar a França i ja no ho veus, ja té molta més gràcia, no? O fa molta més gràcia. Llavors, clar, fins a quin punt algú, no sé qui, ha de vetllar perquè aquestes coses no passen, és molt difícil de respondre, perquè és una qüestió doncs, d'usos de l'espai públic, aquest tipus de coses, d'ordenances, que tampoc funcionen, quan el mateix estat fa coses que dius, bueno, això del plan Nenye, del plan E, no sé què, que posen una tanca que tapa aquella mateixa paret per dir-te que fan un nou... Re, posen un fil de telèfon allà. No?
I que potser l'obra val 300 euros
exacte,
i el cartell val 7.000...
Val el doble, no? I dius, clar, és que si l'Estat ja actua així, segurament vol dir que entre tots tenim una mentalitat que és...
Una mica estranya.
Llavors serà... És molt difícil lluitar contra aquestes coses. Jo penso que en realitat el que funciona és quan algú ho fa bé, llavors els altres ho fan bé també. Mm-hmm. No? O sigui, hi ha molts exemples d'això, de coses de... I llavors, jo penso sí que les institucions tenen l'obligació de fer-ho bé. Mm. Això passa molt quan l'arquitectura que fa les institucions públiques és bona, millora l'altra arquitectura, ningú fa una destrossa en aquell entorn, no? Com millor és l'entorn, la gent més ho segueix, no?
Clar.
I llavors, clar, convindria vetllar perquè els nostres polítics fessin bé aquestes coses, i no fer això de posar aquestes tanques enormes quan es fa a banda del cost que poden tenir d'això. Però el que referint-nos només a la contaminació visual, ja hauríem de començar per aquí. O sigui, en lloc d'exigir als altres que l'Estat ho fes bé, i això portaria a altres coses.
Clar, que passa que potser el problema és que les persones, els polítics en aquest cas, que són els que decideixen posar la tanca, o no tenen algun dissenyador prop que els digui, escolti, vostè, per qui no vagin, que no van bé, i en canvi tenen el prurit aquell de dir, no, que es vegi molt, que hem posat aquí una subvenció.
Sí, també aquí després hi ha la complicitat del dissenyador, és el dissenyador, com més li encarreguen i més gros és el que fa, ell més s'hi ve, no? Clar, també els arquitectes mateix criticaran molta obra pública que s'ha fet, de molts centres culturals, aquestes coses, però ells estan encantats que n'hi encarreguin una d'aquestes coses, no? O sigui,
el negoci, una part és aquest.
Clar, llavors també, no, vull dir, no vull dir, és que tots, per això et dic que tots som responsables de les coses que tenim el paisatge que ens mereixem, clar.
Sí, no, el que passa que sembla mentida que això, que hi hagi alguns llocs que aconsegueixin vetllar per tot plegat, i en
com
canvi altres llocs,
no? Exacte. Com s'ho fan els holandesos?
S'hauria d'anar-ho a mirar i dir, doncs, a veure, seguim una mica aquests paràmetres perquè ens ajudaran a tenir un paisatge més viable, més sostenible. De la feina que fas, quines són les parts que t'agraden més i quines són les parts que dius, ostres, doncs això, si m'ho pogués estalviar, francament, m'ho estalviava.
Mira, el que m'agrada més és començar les feines, el que m'agrada menys és acabar-les. Això espero que no hi hagi cap client que em senti, eh? Però sí, o sigui, el que m'agrada més i cada vegada més em trobo que em demanen més arrencar coses, o sigui, arrencar col·leccions, arrencar llibres, o sigui, d'alguna manera fas una mica com d'editor també. Dius, escolta, tenim aquest autor i tenim aquest il·lustrador, o què et sembla, per què no busquem un il·lustrador per això i hem de fer un llibre sobre, jo què sé, Egipte, no? Doncs pensem això, donem-li aquest format, què us sembla donar-li aquest nom, fem textos més curts, textos més llargs, no ho escric jo ni ho il·lustro jo. No?
Dir, és que però és qüestió una és qüestió, mica
sí,
com...
És el que diríem que és una mica pedant,
el
no?
El continent.
La conceptualització, no?
Ah, això. Això.
Doncs m'agrada en aquesta fase és el que més m'agrada, és el més divertit. També és la part més perillosa perquè sovint molts projectes queden al calaix I després perquè costa molt de seguir, que es faci, i també costa que s'entenguin que és el que tu fas, no?
Clar,
La
clar.
gent prefereix pagar coses més tangibles, no? Però bueno,
Més simples, de vegades,
més
allò que
simples,
dius.
més
Sí,
simples,
més...
sí. No, però sí, jo trobo cada vegada és més això, no? Fixar-te més en els continguts és el que més m'agrada. O sigui, està a les obres bastant des del començament, eh?